Prova per a la destresa de la comprensió oral, nivell C1 de valencià, curs 2019-2020, Comunitat Valenciana. A continuació, escoltareu les instruccions de les tres tasques per a la correcta realització d'aquesta prova. Introduirem cada part de la prova i tindreu temps per a mirar les preguntes. Al principi de cada audició, sentireu aquest so. Mentre escolteu, podeu prendre notes o escriure les respostes en el lloc indicat en la prova. En acabar cada exercici, tindreu temps per a repassar les respostes o passar-les en net. Per a cada exercici, llegiu molt bé les instruccions per saber com heu de contestar. Si teniu cap dubte, pregunteu ara, perquè no podeu parlar durant la prova. Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades una conversa radiofònica sobre l'expedició Endurance. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o repassar les respostes. Escriviu en el requadre blanc la lletra que tinga l'opció correcta. El primer enunciat, 0, és un exemple. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici.
Els llibres La presó blanca d'Alfred Lansing i Atrapats en el gel de Carolina Alexander varen veure la llum en Espanya en el canvi de segle, del 20 al 21. Els valencians, a més, fruirem en l'any 2006 de l'exposició itinerant que una d'aquestes entitats bancàries intervingudes per l'Estat va organitzar l'any 2006. Així, i en la projecció de Shackleton de l'any 2002, dirigida per Charles Sturridge i en Kenneth Branagh en el paper del capità, ens aplega el coneixement primer d'una aventura que anava a perviure per a sempre en el nostre imaginari, l'expedició de l'Endurance a l'Antàrtida entre 1914 i 1917. Senyor Miralles, bon dia.
Bon dia, senyor Pens.
Quin era el repte d'aquells homes? Quina era la fita que volien aconseguir per a major glòria de l'imperi britànic?
Bé, hem d'entendre que este moment històric, sobretot, és un moment de canvi, d'un canvi molt important en Europa. Esta expedició és l'última gran expedició de l'edat dels exploradors i al mateix temps és l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Aquesta expedició, com vostè ha dit, és entre l'any 14 i l'any 17, i precisament el 14 és l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Ese és el gran moment de trencament. Diguem que està morint un món i està començant un nou món enmig de la maquinització de la guerra i també del transport. El que vol l'expedició Shackleton, que són dos vaixells, l'Endurance i l'Aurora, és aplegar a peu a l'últim punt del sur, al gran sur de l'Antàrtida, connectar la mar de Weddell amb la mar de Ross, de manera que el vaixell de Shackleton, l'Endurance, aplegaria per la mar de Weddell i l'Aurora aplegaria per la mar de Ross per anar cobrint de provisions, de què viures per a l'avanç a peu per el gel dels homes de Shackleton.
Es busquen homes per a un viatge temerari. Poc de jornal, fred extrem, llargs mesos de completa foscor, perill constant. No es garantix retorn en vida. Honor i reconeixement en cas d'èxit. Este és l'anunci que publicà el London Times el 29 de desembre de 1913 per a captar tripulants per a l'Endurance. Miralles, estaven mal del cap els mariners d'aquell temps com per a sentir-se atrets per una crida com esta?
Segurament. Caldria veure quin tipus de gent és la que històricament s'ha sentit atreta per la gran aventura. Per un costat tenim gent obertament patibulària, gent de got i gabinet, que el que fa és fugir de la justícia del món civilitzat. Per un altre tenim romàntics i aventurers, i per un altre tenim científics amb esperit de ferro. És el que diem abans, està morint un món, està morint el món, diguem, romàntic del segle XIX. I segurament aquesta tripulació de Shackleton són els últims representants d'aquell, anem a dir-li, l'antic règim dels exploradors. Si aquest anunci finalment no és apòcrif i tota la història que envolta l'anunci és certa, es van presentar més de 5.000 candidats, més de 5.000 persones disposades a enrolar-se en un vaixell de fusta amb un capità que coneixien de referències per a un viatge que realment no sabien a on anava. La veritat és que la història de Shackleton jo crec que ens atrau tant perquè precisament ens parla d'un temps extingit, d'un temps de grandíssimes aventures. Així que jo no sé si estaven mal del cap, però sí sé que encara estaven fets de la matèria dels herois, o com a mínim de la matèria dels herois que viuen en els llibres que tant ens agraden.
La tragèdia de l'Endurance també seria recordada com una de les majors fites de l'exploració polar en aconseguir que tots els homes se salvaren, en este cas, gràcies al lideratge de Shackleton, qui, durant mesos i mesos, va saber mantindre en els seus homes l'esperança de que aconseguirien eixir d'aquella trampa de gel que pareixia que anava a ser la seua mortalla. Són paraules de Javier Cacho, autor d'una magnífica biografia de Shackleton publicada per Fórcola en 2013. Miralles, pareix que s'esgoten els elogis per a definir a Ernest Shackleton.
Sí, de fet, en l'actualitat, Shackleton continua sent el paradigma del bon lideratge. Shackleton no ha passat a la història per l'èxit de la seva missió, perquè ells al final mai van aplegar al punt de l'Antàrtida que s'havien plantejat i fins i tot mai van aplegar a trobar-se amb l'expedició de l'Aurora que els havia anat deixant els que viures. L'èxit de Shackleton, precisament, i el que ha fet immortal la figura del capità, és que va mantindre els seus homes en vida. I això ho va aconseguir amb una barreja de disciplina, una disciplina de cavaller britànic que, com veurem, va plegar fins al final i fins a les últimes conseqüències, a base d'optimisme, a base de mantindre molt alta la moral del grup i també a base d'un cert autoritarisme que, si bé no acaba de fer-se explícitament evident en una primera lectura dels relats, sí que quan vas llegint entre línies sí vas donant de compte. Shackleton al final és un líder que quan ha de recurrir a la força ho fa. I aquesta força ell la manifesta a través dels graus militars.
Escolteu novament. Segona audició del primer exercici.
Els llibres La presó blanca d'Alfred Lansing i Atrapats en el gel de Carolina Alexander varen veure la llum en Espanya en el canvi de segle, del 20 al 21. Els valencians, a més, fruirem en l'any 2006 de l'exposició itinerant que una d'aixes entitats bancàries intervingudes per l'Estat va organitzar l'any 2006. Així, i en la projecció de Shackleton de l'any 2002, dirigida per Charles Sturridge i en Kenneth Branagh en el paper del capità, ens aplega el coneixement primer d'una aventura que anava a perviure per a sempre en el nostre imaginari, l'expedició de l'Endurance a l'Antàrtida entre 1914 i 1917. Senyor Miralles, bon dia.
Bon dia, senyor Pens.
Quin era el repte d'aquells homes? Quina era la fita que volien aconseguir per a major glòria de l'Imperi Britànic?
Bé, hem d'entendre que este moment històric, sobretot, és un moment de canvi, d'un canvi molt important en Europa. Esta expedició és l'última gran expedició de l'edat dels exploradors i al mateix temps és l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Aquesta expedició, com vostè ha dit, és entre l'any 14 i l'any 17, i precisament el 14 és l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Aquest és el gran moment de trencament. Diguem que està morint un món i està començant un nou món enmig de la maquinització de la guerra i també del transport. El que vol l'expedició Shackleton, que són dos vaixells, l'Endurance i l'Aurora, és aplegar a peu a l'últim punt del sur, al gran sur de l'Antàrtida, connectar la mar de Weddell amb la mar de Ross, de manera que el vaixell de Shackleton, l'Endurance, aplegaria per la mar de Weddell i l'Aurora aplegaria per la mar de Ross per anar cobrint de provisions, de què viures per a l'avanç a peu per el gel dels homes de Shackleton.
Es busquen homes per a un viatge temerari, poc de jornal, fred extrem, llargs mesos de completa foscor, perill constant. No es garantix retorn en vida, honor i reconeixement en cas d'èxit. Este és l'anunci que publicà el London Times el 29 de desembre de 1913 per a captar tripulants per a l'Endurance. Miralles, estaven mal del cap els mariners d'aquell temps com per a sentir-se atrets per una crida com esta?
Segurament, segurament. Caldria veure quin tipus de gent és la que històricament s'ha sentit atreta per la gran aventura. Per un costat tenim gent obertament patibulària, gent de got i gabinet, que el que fa és fugir de la justícia del món civilitzat. Per un altre tenim romàntics i aventurers i per un altre tenim científics amb esperit de ferro. És el que diem abans. Està morint un món, està morint el món, diguem, romàntic del segle XIX. I segurament aquesta tripulació de Shackleton són els últims representants d'aquell, anem a dir-li, l'antic règim dels exploradors. Si aquest anunci finalment no és apòcrif i tota la història que envolta l'anunci és certa, es van presentar més de 5.000 candidats, més de 5.000 persones disposades a enrolar-se en un vaixell de fusta amb un capità que coneixien de referències per a un viatge que realment no sabien a on anava. La veritat és que la història de Shackleton jo crec que ens atrau tant perquè precisament ens parla d'un temps extingit, d'un temps de grandíssimes aventures. Així que jo no sé si estàvem mal del cap, però sí sé que encara estàvem fets de la matèria dels herois, o com a mínim de la matèria dels herois que viuen en els llibres que tant ens agraden.
La tragèdia de l'Endurance també seria recordada com una de les majors fites de l'exploració polar en aconseguir que tots els homes se salvaren, en este cas, gràcies al lideratge de Shackleton, qui, durant mesos i mesos, va saber mantindre en els seus homes l'esperança de que aconseguirien eixir d'aquella trampa de gel que pareixia que anava a ser la seua mortalla. Són paraules de Javier Cacho, autor d'una magnífica biografia de Shackleton publicada per Fórcola en 2013. Miralles, pareix que s'esgoten els elogis per a definir a Ernest Shackleton.
Sí, de fet, en l'actualitat, Shackleton continua sent el paradigma del bon lideratge. Shackleton no ha passat a la història per l'èxit de la seva missió, perquè ells al final mai van aplegar al punt de l'Antàrtida que s'havien plantejat, i fins i tot mai van aplegar a trobar-se amb l'expedició de l'Aurora que els havia anat deixant els que viures. L'èxit de Shackleton, precisament, i el que ha fet immortal la figura del capità, és que va mantindre els seus homes en vida. I això ho va aconseguir amb una barreja de disciplina, una disciplina de cavaller britànic que, com veurem, va plegar fins al final i fins a les últimes conseqüències, a base d'optimisme, a base de mantindre molt alta la moral del grup, i també a base d'un cert autoritarisme que, si bé no acaba de fer-se explícitament evident en una primera lectura dels relats, sí que quan vas llegint entre línies sí vas donant de compte. Shackleton al final és un líder que quan ha de recurrir a la força ho fa. I aquesta força ell la manifesta a través dels graus militars.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el segon exercici. A continuació, sentireu dues vegades uns fragments sobre l'escassetat del dièsel. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Emparelleu els títols de cada programa amb els fragments que tot seguit escolteu. Tingueu en compte que hi ha dos títols que no es corresponen amb cap programa. El primer enunciat, A, és un exemple. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir els fragments. Primera audició del segon exercici.
Fragment 0. Bona nit i benvinguts a Notícia Oberta. Aquest és el titular que avui ens servirà per guiar-nos a través del programa. Els armilles grogues posen de manifest el greu problema de la dependència del petroli. Les protestes dels armilles grogues a França han obligat el president francès Emmanuel Macron a rectificar i cedir en diverses peticions dels manifestants.
Fragment 1.
L'origen del conflicte, però, va ser l'anunci de la pujada del preu dels carburants. Aquest increment, dirigit inicialment a lluitar contra la contaminació, afectava directament milions de persones que depenen del cotxe per manca d'alternatives de transport públic. L'error de Macron, per tant, no ha estat tant l'objectiu com la manca de planificació i de solucions per a un nou model de mobilitat. Però aquest error estratègic no amaga el problema de fons, la dependència del petroli en el transport, un problema que afecta tot el planeta.
Fragment 2.
Fa temps que es diu això, que el petroli s'acaba. En quina mesura? Actualment, quant petroli ens queda?
Si mirem des del punt de vista de reserves, queden reserves per molts de segles. Però el problema no ha estat mai aquest, el problema sempre ha estat a quin ritme el podem extreure. Ja hem estat el més fàcil d'extreure, el que donava més rendibilitat, i ara ens queda el més dispers, el més difícil, el més complicat, i com que s'ha de fer tant esforç, arriba un moment que, per més que vulguem, la quantitat que podem extreure cada any va minvant lentament, durant dècades minvarà, però anirà minvant.
Fragment 3.
Només es podria resoldre això amb una inversió molt important per poder extreure més ràpidament aquest petroli, o ni així ja?
Bueno, jo, com que sóc físic, abans de mirar els diners miro l'energia, i hi ha un punt que és evident. L'energia que tu consumeixes per extreure el petroli ha de ser més petita que la que te donarà. Si gastes més vol dir que no te surten els comptes energèticament.
Per tant, ja no tindria sentit continuar, no?
Exactament.
Fragment 4.
Quins seran aquests efectes, senyor Turiel? Com afectarà aquest augment de preus, perquè això ens porta inevitablement a un augment de preus, al ciutadà corrent? I anem més enllà dels conductors del cotxe privat, que potser ho notaran a les benzineres, però tots sabem que indirectament el petroli s'utilitza per molts productes, no? Per tant, quin és l'escenari que podem imaginar quan aquesta escassetat vagi a més?
Jo crec que quan el preu no és tan senzill com que el preu sempre estigui alt, més aviat oscil·larà molt. És a dir, serà molt en alguns moments i aleshores farà patir l'economia, parar l'activitat econòmica, entrem en recessió i per falta de demanda començarà a baixar, i més aviat el que veurem seran oscil·lacions, volatilitat, que diuen els economistes.
Fragment 5.
Amb el dièsel, una cosa que jo estic explicant últimament és que, pel que sembla, com que és el combustible que costa més de refinar a partir dels diversos hidrocarburs líquids que anomenem petroli, s'està observant un estancament i una tendència a la caiguda. De tots els carburants que deriven del petroli, és el que s'esperava que comencés abans a davallar, abans que la gasolina, i pel que sembla és el que està començant. O sigui que, a banda de la preocupació ambiental, que és legítima i és real, hi ha un problema d'escassetat de dièsel ja. Aquest problema ja ha arribat.
Fragment 6.
Jo sempre he sostingut que sí.
Amb l'argumentació mediambiental, no? No s'està acabant d'explicar que el que passa és que ja no n'hi ha tant, no?
Que efectivament comença a davallar la quantitat a escala global. Com dic, no se distribuirà igualment entre tots els països, però comença, jo crec, a haver un problema. Simplement mirant les dades, perquè es veu que la producció ja no puja i que, de fet, està començant a baixar. El problema ambiental hi és, però el problema de subministrament també hi és.
Fragment 7.
Per exemple, els vehicles a motor híbrids o elèctrics poden o podran ser una alternativa real als vehicles...
Pel que fa als vehicles híbrids, tenen millor economia de combustible quan es fan servir a ciutat, perquè les frenades aprofiten l'energia de la frenada per recarregar la bateria. En carretera tenen unes capacitats semblants als cotxes que ja existeixen. I els elèctrics, jo sempre he dit, i és molt llarg d'explicar, però el cotxe elèctric no crec que sigui una cosa que es pugui generalitzar a una escala massiva per totes les coses, les condicions que implica d'infraestructura i altres limitacions que té. Jo penso que sí que és una solució, sí que és una cosa útil, però probablement, i això ho haurem de veure els propers anys, no a la mateixa escala que estem acostumats amb el cotxe de motor de combustió.
Escolteu novament. Segona audició del segon exercici.
Fragment 0.
Bona nit i benvinguts a Notícia Oberta. Aquest és el titular que avui ens servirà per guiar-nos a través del programa. Els armilles grogues posen de manifest el greu problema de la dependència del petroli. Les protestes dels armilles grogues a França han obligat el president francès Emmanuel Macron a rectificar i cedir en diverses peticions dels manifestants.
Fragment 1.
L'origen del conflicte, però, va ser l'anunci de la pujada del preu dels carburants. Aquest increment, dirigit inicialment a lluitar contra la contaminació, afectava directament milions de persones que depenen del cotxe per manca d'alternatives de transport públic. L'error de Macron, per tant, no ha estat tant l'objectiu com la manca de planificació i de solucions per a un nou model de mobilitat. Però aquest error estratègic no amaga el problema de fons, la dependència del petroli en el transport, un problema que afecta tot el planeta.
Fragment 2.
Fa temps que es diu això, que el petroli s'acaba. En quina mesura? Actualment, quant petroli ens queda?
Si mirem des del punt de vista de reserves, queden reserves per molts de segles. Però el problema no ha estat mai aquest, el problema sempre ha estat a quin ritme el podem extreure. Ja hem estat el més fàcil d'extreure, el que donava més rendibilitat, i ara ens queda el més dispers, el més difícil, el més complicat, i com que s'ha de fer tant esforç, arriba un moment que, per més que vulguem, la quantitat que podem extreure cada any va minvant lentament, durant dècades minvarà, però anirà minvant.
Fragment 3.
Només es podria resoldre això amb una inversió molt important per poder extreure més ràpidament aquest petroli, o ni així ja?
Bueno, jo, com que sóc físic, abans de mirar els diners miro l'energia, i hi ha un punt que és evident. L'energia que tu consumeixes per extreure el petroli ha de ser més petita que la que te donarà. Si gastes més vol dir que no te surten els comptes energèticament.
Per tant, ja no tindria sentit continuar, no?
Exactament.
Fragment 4.
Quins seran aquests efectes, senyor Turiel? Com afectarà aquest augment de preus, perquè això ens porta inevitablement a un augment de preus, al ciutadà corrent? I anem més enllà dels conductors del cotxe privat, que potser ho notaran a les benzineres, però tots sabem que indirectament el petroli s'utilitza per molts productes, no? Per tant, quin és l'escenari que podem imaginar quan aquesta escassetat vagi a més?
Jo crec que quan el preu no és tan senzill com que el preu sempre estigui alt, més aviat oscil·larà molt. És a dir, serà molt en alguns moments i aleshores farà patir l'economia, parar l'activitat econòmica, entrem en recessió i per falta de demanda començarà a baixar, i més aviat el que veurem seran oscil·lacions, volatilitat, que diuen els economistes.
Fragment 5.
Amb el dièsel, una cosa que jo estic explicant últimament és que, pel que sembla, com que és el combustible que costa més de refinar a partir dels diversos hidrocarburs líquids que anomenem petroli, s'està observant un estancament i una tendència a la caiguda. De tots els carburants que deriven del petroli, és el que s'esperava que comencés abans a davallar, abans que la gasolina, i pel que sembla és el que està començant. O sigui que, a banda de la preocupació ambiental, que és legítima i és real, hi ha un problema d'escassetat de dièsel ja. Aquest problema ja ha arribat.
Fragment 6.
Jo sempre he sostingut que sí.
Amb l'argumentació mediambiental, no? No s'està acabant d'explicar que el que passa és que ja no n'hi ha tant, no?
Que efectivament comença a davallar la quantitat a escala global. Com dic, no se distribuirà igualment entre tots els països, però comença, jo crec, a haver un problema. Simplement mirant les dades, perquè es veu que la producció ja no puja i que, de fet, està començant a baixar. El problema ambiental hi és, però el problema de subministrament també hi és.
Fragment 7.
Per exemple, els vehicles a motor híbrids o elèctrics poden o podran ser una alternativa real als vehicles?
Pel que fa als vehicles híbrids, tenen millor economia de combustible quan es fan servir a ciutat, perquè les frenades aprofiten l'energia de la frenada per recarregar la bateria. en carretera tenen unes capacitats semblants als cotxes que ja existeixen. I els elèctrics, jo sempre he dit, i és molt llarg d'explicar, però el cotxe elèctric no crec que sigui una cosa que es pugui generalitzar a una escala massiva per totes les coses, les condicions que implica d'infraestructura i altres limitacions que té. Jo penso que sí que és una solució, sí que és una cosa útil, però probablement, i això ho haurem de veure els propers anys, no a la mateixa escala que estem acostumats amb el cotxe de motor de combustió.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el tercer exercici. A continuació, escoltareu un fragment del programa de ràdio Gabinet de Curiositats. Completeu els buits de les frases, de l'1 a la 12, amb la paraula o paraules que escolteu. Màxim 3 paraules per buit. La frase 0 és un exemple. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del tercer exercici.
Durant l'edat moderna, el monstre es va representar de diverses maneres en funció de les emocions que despertava. En especial, de tres emocions: l'horror, la repugnància i el plaer. I justament en relació amb l'última, amb el plaer, trobem l'exhibició del monstre. Cal assenyalar que, atenent a l'etimologia, el terme monstre prové del llatí monstrare, que significa ensenyar, un concepte que ha perdurat al llarg del temps. L'exhibició de persones amb alguna discapacitat o deformitat amb finalitats lucratives avui ens sembla execrable, però en altres èpoques era una de les poques activitats que es permetia viure, encara que perjudicara la seva condició i valoració social. Altres alternatives eren la immolació activa o passiva, la marginació o la mendicitat. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats.
Gabinet de Curiositats. Amb Anna Moner.
A partir del segle XVII, la nova interpretació del monstre, que ja no presagiava un futur funest o un càstig diví, el va convertir en un espectacle públic i un objecte comercial molt demandat per la garantia de guanys que oferia. Segons la investigadora Alejandra Flores, el bon funcionament del negoci, tant per a l'exhibidor, que bé podien ser els pares o bé empresaris que s'hi dedicaven, com per al monstre, va impulsar les estafes i els fraus. La fascinació pels monstres es devia al fet que eren criatures que difuminaven els límits i col·lapsaven les identitats. Barrejaven categories que havien de romandre separades i mostraven la seva ambigüitat. Veure monstres, per tant, provocava una resposta complexa, ja que eren anormals, però alhora éssers humans, i això confonia i captivava la gent.
El número següent era un brívol com la mort. Davant dels espectadors es trobava dret, immòbil, un vell jove, sense aparença de cap mena de deformitat. Es cobria amb una capa els extrems de la qual mantenia units amb les mans enguantades amb tafilet groc. En obrir-la com un teló, apareixia a poc l'increïble monstre. Quan la intel·ligència de l'espectador aconseguia captar-lo sota la forma d'imatge única i completa, se sentia assaltat per l'horror. Del tors nu del jove, a través de la camisa oberta, sorgia un altre tors, molt més petit i dèbil que el principal, i tan flexible i tremolós com si li mancaren els ossos o estiguera fet de gelatina. No se li veien les cames, ja que se li enfonsaven des de les engonals a l'interior del cos principal.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
Petrus Gonsalvus i la síndrome d'Ambras.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Anna, sóc jo, ja he arribat.
Genial. Passa, Sebastià. Seu i fes una ullada a les fotografies, els llibres i les pel·lícules que deixàvem amunt la taula.
Pel que veig, avui continuarem la conversa sobre monstres. Així tens l'assaig de Pilar Pedraza, Venus Barbuda i el Eslabón Perdido, i la seva magnífica novel·la, El síndrome d'Ambras. També la pel·lícula de Todd Browning, Freaks, sí. I un bon grapat de pertorbadores fotografies de criatures estranyes.
Fenòmens de la naturalesa. Dones barbudes, gegants, nans, siamesos, dones camell... Però anem a poc. Sempre m'han atret les imatges de les persones amb la síndrome d'Ambras, també anomenada hirsutisme o hipertricosi universalis congènita. Una síndrome que es caracteritza per l'aparició de vellositat llarga i abundant en totes les parts del cos, sobretot en la cara, les orelles i el tors. Una vellositat que els conferís l'aparença d'un animal.
Sí, conec la síndrome. El pèl, quan apareix de manera copiosa en aquelles parts del cos que n'haurien de restar lliures segons les convencions, provoca inquietud i aversió.
Perquè en general potser ens recorda d'una manera massa evident la part d'animal i salvatge que habita en nosaltres.
Escolteu novament. Segona audició del tercer exercici.
Durant l'edat moderna, el monstre es va representar de diverses maneres en funció de les emocions que despertava. En especial, de tres emocions: l'horror, la repugnància i el plaer. I justament en relació amb l'última, amb el plaer, trobem l'exhibició del monstre. Cal assenyalar que, atenent a l'etimologia, el terme monstre prové del llatí monstrare, que significa ensenyar, un concepte que ha perdurat al llarg del temps. L'exhibició de persones amb alguna discapacitat o deformitat amb finalitats lucratives avui ens sembla execrable, però en altres èpoques era una de les poques activitats que es permetia viure, encara que perjudicara la seva condició i valoració social. Altres alternatives eren la immolació activa o passiva, la marginació o la mendicitat. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats.
Gabinet de Curiositats. Amb Anna Moner.
A partir del segle XVII, la nova interpretació del monstre, que ja no presagiava un futur funest o un càstig diví, el va convertir en un espectacle públic i un objecte comercial molt demandat per la garantia de guanys que oferia. Segons la investigadora Alejandra Flores, el bon funcionament del negoci, tant per a l'exhibidor, que bé podien ser els pares o bé empresaris que s'hi dedicaven, com per al monstre, va impulsar les estafes i els fraus. La fascinació pels monstres es devia al fet que eren criatures que difuminaven els límits i col·lapsaven les identitats. Barrejaven categories que havien de romandre separades i mostraven la seva ambigüitat. Veure monstres, per tant, provocava una resposta complexa, ja que eren anormals, però alhora éssers humans, i això confonia i captivava la gent.
El número següent era ombrívol com la mort. Davant dels espectadors es trobava dret, immòbil, un vell jove sense aparença de cap mena de deformitat. Es cobria amb una capa els extrems de la qual mantenia units amb les mans enguantades amb tafilet groc. En obrir-la com un teló, apareixia a poc l'increïble monstre. Quan la intel·ligència de l'espectador aconseguia captar-lo sota la forma d'imatge única i completa, se sentia assaltat per l'horror. Del tors nu del jove, a través de la camisa oberta, sorgia un altre tors, molt més petit i dèbil que el principal, i tan flexible i tremolós com si li mancaren els ossos o estiguera fet de gelatina. No se li veien les cames, ja que se li enfonsaven des de les engonals a l'interior del cos principal.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
Petrus Gonsalvus i la síndrome d'Ambràs.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Anna, sóc jo, ja he arribat.
Genial. Passa, Sebastià. Seu i fes una ullada a les fotografies, els llibres i les pel·lícules que deixàvem a la taula.
Pel que veig, avui continuarem la conversa sobre monstres. Així tens l'assaig de Pilar Pedraza, Venus Barbuda i el eslabón perdido, i la seva magnífica novel·la, El síndrome d'Ambràs. També la pel·lícula de Todd Browning, Freaks, sí. I un bon grapà de pertorbadores fotografies de criatures estranyes.
Fenòmens de la naturalesa. Dones barbudes, gegants, nans, siamesos, dones camell... Però anem a poc. Sempre m'han atret les imatges de les persones amb la síndrome d'Ambràs, també anomenada hirsutisme o hipertricosi universalis congènita. Una síndrome que es caracteritza per l'aparició de vellositat llarga i abundant en totes les parts del cos, sobretot en la cara, les orelles i el tors. Una vellositat que els conferís l'aparença d'un animal.
Sí, conec la síndrome. El pèl, quan apareix de manera copiosa en aquelles parts del cos que n'haurien de restar lliures segons les convencions, provoca inquietud i aversió.
Perquè en general potser ens recorda d'una manera massa evident la part d'animal i salvatge que habita en nosaltres.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Això és el final de la prova per a la destresa de comprensió oral nivell C1, curs 2019-2020.